Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts a les 12 del migdia, se sent aquesta música, sóc capaç de cantar, bé, de cantar, de fer alguna cosa que soni a cantar, i avui tindrem música, molta música. I precisament per això m'ha agradat presentar, abans de començar a parlar amb ella, a Cristina Casale, pianista, que ens explicarà diverses coses. Probablement alguna cosa de la seva vida com a artista, i probablement, amb tota seguretat, quin és aquest concert que es farà demà al Teatre Auditori. Però abans... l'homilia de molta comèdia. Avui, del pressupost municipal i espais per les arts escèniques. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Aquest llarg títol de la meva homilia d'avui respon a la incertesa que la lectura superficial encara, haig de dir-ho, del pressupost municipal presentat aquesta setmana pel govern municipal suscita. M'ha semblat, entendre que es tracta d'enquivir en paquets unes xifres que serviran per cobrir les diferents necessitats de despeses aplicant la mesura que facin falta. Tot i que, com és lògic, existeixen unes accions concretes amb les seves previsions econòmiques ben definides. Una d'elles és, naturalment, el cost de l'equipament escènic del Teatre de la Unió, que, com apuntàvem la setmana passada en aquest programa amb Ferran de Juan de la Junta de l'entitat, esperen poder utilitzar a partir de la tardor de l'any 2022 i que, en conseqüència, vol dir que afectarà el pressupost de 2 anys. Des d'aquesta tribuna sempre hem reclamat més espais per les arts escèniques per aquesta ciutat a les seves dues vessants. És a dir, per poder oferir espectacles, concerts de tota mena, teatre, circ, poesia escènica i un llarg, inacabable, etc., en espais de diferents aforaments amb dues finalitats diferents, però que acaben sent exactament desitjables i aconsellables, i que és poder donar de forma regular espais a les persones i grups i a les entitats que desenvolupen habitualment activitats artístiques de la ciutat i poder oferir als santcugatencs espectacles variats i de qualitat com a espectadors de produccions de tota mena exteriors. El Teatre Auditori ja compleix abastament aquesta darrera necessitat, però ens falten més espais per a les activitats dels artistes de la ciutat, que amb regularitat puguin oferir la seva feina amb els diferents nivells partint de la seva categoria d'amateurs o professionals. La música, i avui parlarem de música clàssica en aquest programa, té necessitat de més espais adients. El Teatre Auditori i l'Aula Magna del Conservatori no són suficients. La Casa de Cultura no és vàlida per segons quina música. El claustre, magnífic, i ho repetiré una vegada més, emblemàtic, està limitat a una època de l'any, magnífica, però insuficient. I el Casino de la Floresta té l'inconvenient del pas continuat dels trens. Ens queda pendent el Teatre de la Unió, que de ben segur servirà per concerts de cambra. No tenim encara experiència de l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, que en qualsevol cas es queda reduït a l'època estiuenca. I l'església... L'església té uns inconvenients que centraria ara en el problema de negociació en cada cas per la divisió de propietat entre l'Ajuntament i el Bisbat. Tot i que es fa el possible per arribar a acords, com ha estat recentment l'anomenat Festival Ressons, dins del Pla Director de la Música Clàssica. En qualsevol cas, penso que la ciutat necessita un altre espai preparat exclusivament per la música. I vull recordar que, com passen moltes coses en aquesta ciutat, existia un projecte d'ampliació de la Casa de Cultura que complia precisament aquesta necessitat amb una sala magnífica amb capacitat per 350 persones assegudes. Per cert, que ara que reclamo aquests espais, voldria manifestar la meva sorpresa quan en el concert darrer de Ressons, el divendres passat, el dia 19, amb l'actuació del grup Pretérito Imperfecto a l'església del monestir, un grup dedicat a la interpretació històrica del repertori preclàssic espanyol, la presència de públic entre amics familiars i públic, diguem-ne, normal, no arribàvem a les 50 persones. La pregunta que em feia és que com era possible que en una ciutat que ha suposat nivell cultural, com la nostra, amb conservatori i escola municipal i moltes privades de música, la resposta del públic amb un preu de 10 euros no omplís com a mínim el centre de l'església. En qualsevol cas, segueixo pensant i demano que es plantegi amb serietat i visió de futur la necessitat d'espais per la música, per tota mena de música, en les condicions adequades i regularitat programadora. Amén. La Cristina Casalé estava escoltant aquest principi del concert número 1 per piano i orquestra de Tchaikovsky, i com que aquest dematí em sembla que fa una hora i mitja...
Sí, fa una hora i pico, hem fet un assaig.
Has fet l'assaig, doncs que estaves imbuït, estaves dintre del concert, absolutament. Cristina, molt de gust que et siguis aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Eduard. Hola, com
estàs? I la primera pregunta seria dir, per tu, quan va començar la música i per què?
Doncs jo crec que el quan no el sé ben bé, perquè jo sóc la filla petita de quatre germans amb una mare professora de piano. I la meva tia també és professora de piano. Aleshores ens van posar allà tots els germans i dos cosins, sis nens, a fer piano i fer solfeig. I com que jo tenia 3 anys, llavors diguem-ne que tindria 3 anys, doncs a mi no em van pressionar tampoc, doncs, ni per fer exàmens ni proves ni res més, i no em deien, mira, la petita que volti per aquí. Aleshores vaig aprendre d'una manera molt natural, i al piano també em vaig plantar doncs d'una manera molt natural, perquè veia meva mare tocar, els meus germans, sentia el piano, de vegades sentia estudiar, que sents que estudien així lentament, ajuda molt, no?, a conèixer les peces, a educar-te l'oïda, i m'hi trobava gust. Aleshores, el quan jo diria així, als 3 anys, sí.
Diríem que el piano, en aquest cas, era quasi un element natural que tenies a casa. No,
sí.
no diria una joguina, però sí un element natural que el trobaves com absolutament normal.
Exacte, exacte. Jo tenia un piano, i en aquella època ja tenia 110 anys, era un Blüthner que van comprar els meus pares com, no sé, de setena mà, I era un piano de tres quarts, vull dir que tenia com més de 2 metres de llargada i estava allà al saló, però era un moble que per mi era el més normal del món. Si venia algun company o algun amic o alguna amiga, llavors deien, oh, tens un piano de cua, no? I aleshores sí que veia que potser no era l'habitual, però si no, era un moble molt antic i li faltaven, com era del segle anterior, li faltaven inclús 3 tecles, però era el meu piano i amb allò vaig estudiar gairebé tota la carrera.
Vas estudiar, de totes maneres, al Conservatori Superior de Música del Liceu.
Sí, vaig estudiar al Conservatori del Liceu per lliure, perquè abans era una modalitat que es podia fer i aleshores anava un cop l'any per examinar-me i treure'm els cursos. En aquest aspecte, doncs, portar doble vida, diguem-ne, pianística, perquè per una banda feia el que tocava fer exàmens, però per l'altra, doncs, a mi tenia interès en fer també més repertori i altres coses que potser, doncs, no eren per aquell nivell, però jo volia fer-ho perquè ma mare ja tenia moltes partitures, no? I aleshores, doncs, en aquest aspecte em va donar l'oportunitat de que, com ma mare és la que em va donar durant uns quants anys classes, doncs feia això, dos repertoris, i em va ajudar també, doncs, a adquirir velocitat, no?, en l'aprenentatge.
Però a teva, interiorment, tu senties aquesta necessitat de tocar, i senties la necessitat no només de tocar per tu, sinó per fer-ho públicament?
Sí, era una cosa més natural inclús que abans d'entrar a qualsevol conservatori, no? O acadèmia. Realment, clar, la frase Cristinita toca era una de les frases més habituals que sentia els meus pares pues, quan venia algú. A mi m'agradava tocar, jo ho disfrutava i veia doncs, que si venien els meus avis o venien alguns amics dels meus pares, també els hi agradava, no? I era una cosa tan natural que així és com jo entenc la música. I si em trobo gust és tocant pels altres. Per exemple, tocant en concursos o en proves sí que és una sensació com poc natural, que sé que s'ha de passar, no? Però per mi dista més de la naturalitat del per què fas música, no? Evidentment, així et dona una exigència de treball i de més, però és això, com que ho he viscut des de petita, m'agrada molt aquest feedback i és, sento l'ecosistema, no?, de compositor, músic i oient. Hi ha una anada i una tornada.
I com vas començar de forma, diguéssim, habitual o més habitual a tocar en públic, per públic?
En públic, més oficial, diguem-ne, no sé, els 15 anys a l'institut on estudiava a Granollers, em van demanar de tocar i allà la professora de dibuix tècnic em va dir que a Vallromanes es feia un cicle de concerts.
Sí, jo recordo.
Doncs em va dir si volia participar i vaig participar doncs, per primera vegada a Vallromanes, crec que tenia 16 anys. I des d'aleshores doncs, ja vaig començar a participar a cicles de joves intèrprets, a cicles de concerts, doncs una mica en acord al meu nivell pianístic, no? Una mica, si anava augmentant, doncs ja cada vegada era més oficial i doncs, concerts de més nivell.
Arriba un moment determinat, de totes maneres, que tu et cases, tens fills...
Sí.
I aleshores hi ha una frenada, diguéssim.
Sí, els fills, doncs més o menys va ser quan estava doncs, en aquella època que ja feia alguns concursos, alguns concerts, donava algunes classes que també m'agradaven, però també doncs, això, un músic té la vida personal i en aquell moment jo desitjava també ser mare i tenia parella estable i de més. I vaig tenir 3 fills en 2 anys, que va ser una revolució, no? O sigui, el primer va ser un i la segona, Tongala, bessons, no?
Exactament com jo.
Ah, sí?
Bueno, la meva dona, en aquest cas.
Ah, mira, no conec la teva dona, però ja em causa
una
admiració.
És una bessonada, 2 noies.
És un repte real. I llavors vaig estar 10 anys molt ficada a la meva vida familiar, disfrutant de la música, fent disfrutar la música als meus fills també, treballant altres temes entorn la música com l'estimulació musical en edat temprana als nens, els meus fills van fer la metodologia Suzuki, sí, d'instruments, perquè m'agradava sempre doncs, que ells aprenguessin a tocar algun instrument, però des d'una naturalitat, com un llenguatge. A mi la metodologia Suzuki, la veritat és que m'agrada molt. I va ser una època en què ja pensava que el tema dels concerts doncs, seria potser una època passada, no? Però em vaig mantenint, més o menys vaig anar mantenint amb concerts de cambra, i al cap de 10 anys van contactar amb mi els amics de, uns amics dels meus pares, que eren molt fans, i em deien, això no pot ser, fa molt de temps que no fas concerts com a solista i de més, i em van organitzar un concert, diu, mira, donde quieras y como quieras, però fem tota l'associació que tenim d'universitari i tal, que ens toquis en concert. I vaig fer un concert a la Jazzcala de Terrassa i em vaig encapritxar de fer un concert amb meitat clàssica i meitat de jazz, comentant-lo i fent-lo més proper, i aleshores doncs, va tenir molt d'èxit, i just allà hi havia doncs, una persona que representava Frey Chenet que li va agradar, i això va portar a fer una gira pels Estats Units amb música de compositors catalans, a debutar al Carnegie Hall de Nova York, i a ser pianista, no?, de nou, amb la sorpresa doncs, d'alguns i de la meva inclosa, no?
Des del punt de vista familiar, o del teu ambient familiar, tal com m'explicaves, des del sentit jo pensava que aquesta seria la situació, més o menys, no a totes les llars alemanyes o austríques, però gairebé, perquè en aquell lloc sí que hi ha moltíssima gent que toca instrument i no acaba sent professional des del punt de vista de l'instrumentista, però, en canvi, la música està integrada en el dia a dia, de les persones. És molt interessant això que em deies, perquè penso que és una de les coses que aquí probablement encara ens falten, aquesta integració, aquesta, que la música, la que sigui, estigui dins del nucli familiar, el nucli d'amics, i que després això pugui derivar en una cosa professional o no.
Sí, de fet l'entorn és molt important. La metodologia Suzuki que parlava abans li dona molt de pes a l'entorn familiar. De fet, és el pare i el fill. El pare també comença a aprendre l'instrument, no?, junt amb el fill. I això és interessant. I realment l'entorn, jo també vaig tenir un entorn. Des de la tia, la meva mare, que fèiem clàssic, que tothom tocava, que s'apreciava també, o sigui, molts estius, que els meus pares deixaven les portes, les finestres així obertes, i jo em posava així a tocar, perquè vivíem en una casa, i em posava a tocar nocturns de Chopin, o inclús a llegir-los una miqueta així, a xapurrear-los, no?, com dic jo, i al final acabava de tocar i m'aplaudien, i vull dir que és la finalitat real, no?, de la música.
Què és, si no, la música de cambra?
Sí.
La mateixa paraula, la música d'habitació, música de cambra, que es feia dins de la casa, amb músics que podien ser més professionals o no, però en definitiva era això, dins d'una casa determinada, d'una família, d'una altra, doncs quatre, cinc músics ajuntaven i tocaven, o un sol.
O un de sol, que fent relació amb el que has dit abans, no?, respecte al concert que s'ha fet del cicle Ressons, que està realment interessant, jo crec que és una proposta molt bona, i que hi hagués anat poca gent, no?, al concert, la pregunta és aquesta, no?, hem de reflexionar una mica per què. Jo crec que relacionant-ho amb el que estem parlant, no?, i potser hi ha un entorn que manca, potser a nivell d'educació. Jo de vegades als meus fills els hi pregunto, el teu professor de música què t'ensenya? I realment encara jo no estic satisfeta amb cap professor de música, o amb molts pocs, de el que és l'ensenyament d'escoles i a més partint d'aquí. Doncs jo crec que després a l'entorn, no?, a l'entorn polític, parlo de la música clàssica i l'època doncs, abans, no?, preclàssica també,
hi
ha una assignatura pendent. Nosaltres també tenim assignatures pendents perquè doncs, els temps estan corrent molt de pressa, no?, i aleshores la clàssica potser també s'ha de posar les piles, nosaltres ens hem de posar les piles en quant a comunicació i tal. Llavors és una feina que potser hem de fer tots conjuntament, perquè el que a mi m'agrada, i aquí poso un punt de llum a la qüestió, és que el públic està obert, jo el noto molt més obert a descobrir música, sigui de l'estil que sigui, que fa un temps, quan tildaven la música clàssica com música més elitista, o si jo no l'entenc, aleshores per què vaig a un concert, no? Si no sóc entès. No? I ara no és així, ara la gent és molt natural i si li agrada una peça, encara que tu pensis que sigui molt coneguda, potser aquesta persona l'està descobrint ara amb tu i veus els ulls brillants, no?, d'aquesta descoberta. I això, dius, realment hi ha una predisposició. Tenim un públic abonat, diguem-ne, amb la sensibilitat, no?, està predisposat. Llavors, potser posant una mica tots, una mica de tot.
Bueno, en el cas teu, tu, aquesta casa és una mica també teva. A Ràdio Sant Cugat també aquí has participat des del punt de vista divulgatiu amb el Patrice, no? O sigui que durant, no sé si, dues temporades?
Sí, 2015 em sembla, 2000...
Vau fer un programa que estava dedicat precisament una mica a aquesta divulgació, a aquesta explicació de segons quin tipus de música, de forma que pogués arribar probablement a més gent de la que hi havia. Per cert, que també hi havies format duo amb la Patrícia per
sí.
Aquests mons.
Encara el formem, encara que ara mateix doncs, no tenim un projecte comú, però estem en contacte perquè realment les dues disfrutem molt tocant plegades i espero que tornem a tenir un altre projecte. Ara mateix doncs, ella va ser mare fa un temps i també va reduir una miqueta la seva activitat i jo estava doncs, treballant més la meva faceta solista amb un projecte que es diu Duende, i que és de música per a piano sol d'un compositor català, i aleshores doncs, això professionalment, diguem-ne, que els nostres camins s'han distanciat una mica, però això no vol dir que estem en contacte i que en un futur tornem-hi.
Aquest projecte de Duende, que et sembla que és Abraham Espinosa,
sí,
l'autor, que també havia estudiat al Conservatori del Liceu, pel que vaig veure, amb el seu currículum, i a més a més, heu fet una presentació que algú que no sapigués que són les Bardenas Reales de Navarra es pensaria que esteu al desert del Magreb quasi tocant el Sahara, no?
Sí, 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 aquest diguem-ne que és el vídeo que representa el projecte, no?, que és Duende. Duende és música clàssica, és música per a piano amb influència flamenca d'altíssim virtuosisme, no? I són 12 estudis flamencs del compositor català Abraham Espinosa, que penso que són una revolució. Ja vaig fer la seva estrena a la Xina i la veritat és que va agradar molt en un país on la cultura pianística és molt elevada i hi ha més de 60 milions d'estudiants de piano i són molt entesos i els va agradar perquè implica un estil i una tècnica pianística diferent a el que hem tingut fins ara.
La Xina és, en tots els sentits, en tots, en aquest també, impressionant perquè per part d'una flautista de la ciutat que està tocant havia estat tocant amb una orquestra sinfònica, em sembla que no era Wuhan, era una altra ciutat de la Xina, d'aquestes petites que només tenen 15 milions i 18
sí.
milions.
Així són.
I això que
és
sempre...
És increïble.
I explicava, clar, unes instal·lacions fenomenals dintre d'un complex d'uns tres teatres, no un auditori, un teatre gran, un teatre petit, una cosa, en fi, que només 30 anys s'ha produït d'una forma...
Exacte.
Bueno, anem al concert de demà.
Sí, perquè si no ens quedarem aquí xerrant.
Clar, no podríem fer, podríem fer-ho amb tota seguretat durant molta estona. Però anem al concert de demà. Aquest concert de Tchaikovsky, el primer per piano i orquestra que va composar i que va tenir un principi una mica especial perquè el director del conservatori i pianista, el Rubinstein, deia que no quadrava tal i el batint aquest o un altre, etc. Tu què ens diries del concert?
És un concert que realment treu el millor de la música sinfònica i la música sinfònica que es feia en ballet, no?, habitualment en aquella època, però sense el ballet. Realment, jo crec que Txaikovski aquí, tot i que en la seva època va ser criticat, no?, per excés de romanticisme i poca innovació, potser, penso que és molt equilibrat. Té molta llum, té molta força i tot plegat amb els tres moviments que té. Un primer moviment de gran envergadura, jo crec que està molt enriquit amb molts elements, i després un segon element ja més líric, un tercer moviment ja que...
Té un principi que
és molt impactant.
És sensacional, és l'orquestra, és a dir, el piano i l'orquestra que van entrant...
Des del principi és grandiós, i està molt ben escrit per piano, perquè veritablement sí que hi ha una demanda tècnica de nivell, però en principi el pots tocar amb comoditat i amb musicalitat, és molt important, però té molts efectes, des de moltes octaves que pugen, que baixen amb gran força, però després passatges absolutament delicats que semblen les puntes de ballet que passen per sobre el teclat. Per mi, personalment, ha estat una sorpresa, perquè jo sóc molt de Rachmaninoff. Molt de Rachmaninoff. Tant que els meus fills, quan tenien 4 o 5 anys, els deia: nens, quin és el millor compositor del món? I van aprendre a dir Rachmaninoff, ni Mozart, ni res. Soc molt de Rachmaninoff. Llavors, quan em van comentar, em van proposar de fer el de Txaikovski, vaig pensar: mira, que bé, bueno, sí, està bé, és un concert molt conegut, tal. I l'he treballat a fons i m'ha enamorat. Perquè no només l'obra, que és una meravella, però si mines més endins, no?, la manera, això com està escrita, els diàlegs amb l'orquestra, també.
Ha... L'Andantino, que tens tu i la flauta.
És preciós, el segon moviment és una meravella. Aleshores, no és, és grandiós, però no és pretensiós. Aleshores, Txaikovski va ser, doncs, una persona amb enorme sensibilitat, no? I cosa que de vegades el criticaven per això, no? Seria una persona altament sensible. Però, clar, gràcies a això componia el que componia. I hi ha tots els detalls. És grandiós, però tot i que el piano té un protagonisme evident, després hi ha protagonisme per altres instruments que fan diàleg, no? I aleshores, tot plegat, a mi el que em meravella és que, mirant una mica la seva biografia, que no va ser una biografia especialment alegre.
Una mica tràgica.
Molt tràgica, desgràcies, incomprensions, a part de la seva hipersensibilitat, està la seva homosexualitat, no? L'època de Rússia, en aquella època, també van a Sibèria.
I dura, malauradament.
Sí. I és cert. I aleshores dius, una persona que realment ha patit i que diuen va morir de còlera o que es va suïcidar, no? Aleshores escriu això.
I la és potència el que de la música de Txaikovski, com tu apuntaves abans, aquest excés que deien de sensibleria, quasi, no?
Sí, sí.
I, en canvi, m'imagino que a l'hora d'interpretar-ho, a l'hora d'entrar, de submergir-te amb aquesta música, això desapareix. La sensació de que, oh, sí, això...
Exacte. Clar, és que alta sensibilitat no vol dir feblesa, sinó riquesa de matisos. I és el que fa que tu toquis o t'escoltis aquest concert un cop i un altre, i no te'n cansis, perquè a cada vegada descobreixes una cosa nova, un instrument que et crida l'atenció i que l'altra vegada no te l'havia cridat, però és gràcies a, clar, a totes aquestes capes i capes, no?, d'orfebreria compositiva que va fer Txaikovski.
Des del punt de vista orquestral, com apuntaves abans, el piano, evidentment, és la... és la força del protagonista, la protagonista, però la força de l'orquestra també és potentíssima.
Exacte, sí, o sigui, hi ha moments que hi ha els tutis d'orquestra que notes que veritablement s'omple la sala, quasi materialment, no? I és gràcies al tuti d'orquestra, no?, amb tota la mescla de timbres. I està, sí, estan... a la mateixa alçada, diguem-ne, en quant a força i amplitud.
Intentarem parlar amb el director del concert, el Montcolomer, perquè si no ens equivoquem, a partir de 2:15 el concert s'acaba. Esperarem un parell de minuts, intentem connectar amb ell, deixem-li com a mi aquests 5 minuts de tranquil·litat, si és que ha acabat, perquè potser diem això i resulta que estava encara fent. Tu tenies alguna experiència amb Tchaikovsky? Amb un altre tipus de peça, un fragment, no sé, d'algun ballet o... Tenies alguna? Havies tocat alguna cosa?
Algunes peces per a piano sol, que són, es diuen estacions, però si no, no havia tocat mai. El concert de Tchaikovsky no l'havia tocat mai amb orquestra i tampoc doncs, un altre repertori. La veritat és que no, ni combinat amb ballet tampoc. No m'ha caigut a les mans. Hi ha tant de repertori, i ara, després d'aquest concert, ganes sí que en tindria.
El cas de Tchaikovsky és també especial en el sentit aquest que apuntàvem, d'aquell mateix. Ell mateix, hi ha alguna de les seves obres que no li dona massa importància, o no la qualifica de bona. En canvi, són les més conegudes, les més demandades pel públic, no? que vol repetir. Diguem, des del Trencanous, ja podríem passar, no? Hi ha la sisena, per exemple, no? Una cosa fabulosa, una força...
És que són meravelloses.
Una força tràgica, en aquest cas, no? I després, I, en canvi, com ell mateix, en el seu moment, semblava com si no... com si ell mateix no hi acabés de convèncer allò. I, en canvi, tenia aquesta resposta del públic i... És com si es sorprengués que hi hagués aquesta resposta del públic, no?
Sí, de vegades passa. Jo crec que també al compositor i al músic li passa potser una mica el mateix. Quan elabora una obra, està tan a sobre, hi ha tanta feina, està tan enfocat en allò, que potser quan perd la frescor de la idea i l'està retocant i l'està enriquint i tot, el que passa és que deixa de tenir la perspectiva que té l'oient, no? I també que el compositor segueix creixent com a persona, com a creador. I és molt normal que quan mires enrere dius, això no era per a tanto, no era per tant. Potser ara ho faria d'una altra manera, però és perquè, clar, va evolucionant. Al músic li passa una miqueta el mateix. Jo sento gravacions antigues meves i dic, està bé, però ja ara faria una altra cosa, no?
Però això és positiu.
Sí, jo crec que va amb la condició humana, o sigui, és l'evolució.
Jo penso que això respon a una cosa millor que no pas dir, oh, ja està bé, no cal que ens preocupem massa.
Sí, per això no, jo crec que és normal. Ara això no treu que el públic segueixi disfrutant-lo, no?
Exactament. Bé, ens diuen que tenim a l'altra banda del telèfon a Edmon Colomer. Edmon, bon dia.
Bon dia.
Estem molt contents, estem amb la Cristina Casale aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat parlant del concert que demà a les 8 de la tarda o del capvespre es farà al Teatre Auditori de Sant Cugat amb aquest concert per a piano i orquestra de Tchaikovsky, però també amb una sinfonia, la sinfonia número 1 de Bizet. I potser podríem començar per aquesta, si et sembla, Edmon.
Sí, i tant. Bé, suposo que es tracta una mica de comparar els mons de dos compositors molt diferents.
També,
sí. Un és George Bizet i l'altre és Tchaikovsky. Són pràcticament contemporanis, però en canvi no tenen res a veure en quant a estètica i en quant a concepció de la música i del color orquestral. La sinfonia de Bizet, com sabeu molt bé, va ser un compositor doncs, que va morir molt jove, va morir en ple segle XIX, va morir el 1875, si no me'n recordo malament, contemporani dels grans romàntics, per tant també de Tchaikovsky, però que veu molt de la tradició centroeuropea, Alemanya, i sobretot de Mozart. O sigui, amb la seva música hi podem descobrir la transparència, una mica el racionalisme heretat del classicisme, però també el sentit, el gust pel color, que és molt típic dels compositors francesos. Aquesta combinació combinació entre color i tot aquest racionalisme, aquesta escriptura transparent, clara i alhora molt dinàmica, doncs fan de Bizet un compositor únic. I crec que per qui no el conegui, doncs serà, segur que serà una feliç descoberta. És gran música.
I a més és curiós com pensar que aquesta sinfonia, la número 1, la va composar només amb 17 anys.
17 anys, exactament. forma part, bueno, Bizet, malauradament, forma part d'aquells compositors que van morir molt joves, no? El mateix Mozart, Schubert, etc. I, per tant, eren compositors precoços, eren músics nats, malgrat va haver un punt d'inflexió en la seva formació musical que el va convertir en el compositor que va arribar a ser, però ja portava, diríem, el geni dins de la seva sang. 17 anys, sí, 17 anys que realment sorprenen, no? Que una música tan ben construïda i tan inspirada doncs pugui brollar de la imaginació i de la, bueno, del mestratge d'un compositor tan jove.
Bizet està conegut sempre, tothom sap que és el compositor de Carmen, i això potser deixa a part o deixa en segon terme, doncs no sé, amb la Regent, per exemple, que és fenomenal.
Clar, i tant.
O, en fi, altres coses. Jo penso que, de totes maneres, el mestratge de Gounod, en aquest cas, devia ser important per Bizet.
També, i tant. És hereu també, evidentment. Ell veu de la tradició centroeuropea, però veu també de la seva pròpia tradició, i Gounod va ser un dels compositors que més el va influir, per descomptat que sí.
Bueno, Amon, tenim un... Em sembla que és la segona vegada en poc temps que dirigeixes l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, no?
Bé, ens vàrem trobar per primera vegada ara fa un any, abans de la pandèmia. Sí, fa una mica més d'un any, si no recordo malament. Sí.
I ara faré una pregunta com si no ens escoltés ningú. O sigui, suposant que en aquest moment no hi ha ningú que ens escolta, estem tu i jo, bueno, la Cristina també escolta, que està, la tenim aquí. Però què diries de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat?
Bueno, primer he de dir que tenim la Cristina aquí tan a prop i que hi hem trobat aquest matí, que tenim tots la sort de poder treballar amb ella. És una pianista magnífica. Una pianista que realment ha anat a fons en aquest concert, ha treballat moltíssim, és molt fàcil treballar amb ella, té les idees molt clares i és molt dúctil. També ella se sap adaptar molt bé a la realitat de l'orquestra, i perquè, evidentment, encara que sigui solista i encara que l'orquestra estem al servei de la solista, no deixa de ser un diàleg entre tots i, per tant, ens hem de saber adaptar tots. I ella això ho fa molt bé, per tant, molt content de treballar amb ella. I pel que em preguntaves, l'orquestra és una orquestra amb moltes possibilitats, un gran potencial. Jo crec que Sant Cugat té una molt bona orquestra, l'hauria d'estimar, i quan parlo d'estimar, ja sabem que el públic l'estima, perquè la prova és que hi hagi entrades exaurides i que el públic doncs sigui sempre, sempre, sempre fidel, però qui ha de ser-ne fidel és concretament, i ho dic en veu alta, l'Ajuntament i els responsables de l'activitat cultural. Han de saber que tenen aquesta orquestra. I han
veure, de veure... Mon, permeta un moment més. Torno a repetir, sí. Si us plau.
Jo estava allà, t'aplaudiria, eh?
Torno a repetir, si us plau, això de l'Ajuntament.
No, però ho dic amb la millor de les intencions.
Ja.
Jo treballo molt, molt a prop de l'administració, i l'administració moltes vegades, però no sempre, és molt sensible doncs a l'activitat cultural i hem d'agrair que la tinguem al costat. Jo voldria que també fos així aquí a Sant Cugat, i espero que també ho sigui. Simplement crec que l'Ajuntament ha de ser conscient de que té una joia, que una joia no es construeix en un dia, porta 30 anys aquesta orquestra, es construeix a base de voluntat, d'esforç, de convicció de qui va davant, i que, evidentment, ha d'anar millorant, però anar millorant, això ho podem aplicar a qualsevol orquestra, a la Filarmònica de Berlín, per exemple, no? És a dir, que no ha de ser mai un element de crítica destructiva, al contrari, de crítica constructiva. L'orquestra, doncs, està en molt bona situació, molt bona disposició, i, bueno, jo m'hi estic trobant molt a gust. M'agradaria que aquesta orquestra, doncs, tingués aquest recolzament que necessita, i, a més, jo he parlat de l'Ajuntament, però també hauria de parlar de la Generalitat, amb qui també m'entenc bé i que estan recolzant molts projectes musicals, concretament la celebració de l'any Robert Gerhard, de la qual soc comissari. Per tant, he rebut un recolzament diàfan, inequívoc, de la Generalitat i de tots els elements de l'administració que intervenen. Però mai n'hi ha prou, mai n'hi ha prou. I en el cas nostre de la música encara estem una mica sota zero. Penso que les administracions, permetem que m'allargui un moment, les
no
administracions tenen tendència a recolzar, a subvencionar elements que entren dintre del món menys de l'art, més de l'entreteniment. S'han d'ajudar, s'ha d'ajudar els professionals, per descomptat que sí, però sobretot s'ha de saber quines són les prioritats. I la prioritat està en l'art de debò, que no té res de l'elitista, encara que hagi nascut de l'elit. L'art de debò, quan parlem de música, quan parlem de pintura, quan parlem de literatura, no ens equivoquem on hi ha els valors. Crec que en aquest Tchaikovsky, que és molt popular, però alhora és una gran obra, hi ha art de debò. En aquest Bizet hi ha art de debò. En els compositors vius que tenim a casa, que tenim alguns de molt bons, hi ha art de debò. Tot això mereix el recolzament de l'administració.
Bueno, jo penso que tu tens una experiència en aquest sentit molt important com a creador i fundador de la JONDE, de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya.
Va ser un moment dolç, un moment molt dolç de la història en general, política i social d'Espanya. Un moment que no hem tornat a tenir, al contrari, hem anat enrere i estem a l'altra banda, a l'altra cara de la moneda. En el moment en què es va crear hi havia una voluntat d'obertura, una voluntat de recolzament de tot el que fos, doncs, tot el que fos bo per l'esperit, per la societat, des de diverses perspectives, dreta, esquerra, és igual, però el que era important era el moviment que es va fer en aquell moment. Es van crear auditoris, es van crear orquestres, evidentment la JONDE va ser un element més que va contribuir, per tant, sí, també s'ha de donar les gràcies a aquell moment, però no s'ha tornat a reproduir.
Ai, en fi... Edmond, del concert que es farà demà al Teatre Auditori, d'aquesta conjunció Bizet-Tchaikovsky, diries que està ben equilibrat, està ben pensat en quan una cosa i l'altra poden conjuntar, poden donar diferents visions, però a la vegada que tinguin una certa unitat, o et sembla que no?
En el contrast hi ha també aquest fil conductor. És a dir, no cal que hi hagi unitat. Al contrari, em sembla que és bo que hi hagi contrast. És bo per l'orquestra, és bo per el programa, perquè el públic, doncs, podrà escoltar dos mons musicals molt diferents, però alhora, esclar, estem dintre d'una època, amb un llenguatge que en diem, doncs, el llenguatge romàntic, per definir-lo d'alguna manera, basat en el món de la tonalitat, i esclar, n'hi ha molts més de mons. Ara ens toca aquest, penso que és magnífic, però hem també d'obrir-nos el que va venir després, no? El principi del segle XX és riquíssim, amb estètiques, amb tendències musicals trencadores, noves, i el món d'avui també ho és. Hem d'anar incorporant el món d'avui, el dels compositors vius, cosa que, bueno, que molts ens hi comprometem i ho fem. No és el cas d'aquest programa, però no cal que tots els programes tinguin obres dels doncs, compositors d'avui. Cada cosa en el seu moment.
Perquè en el teu cas, tu, en tot el recorregut que has fet dirigint orquestres per tot el món, en Robert Gerhard, el Xavier Montsalvatge, el Joan Guinjoan, en Rodrigo, has portat moltíssima música d'aquesta nostra, creada al segle XX, bàsicament,
i sí, això és una... Sí, sí, perdona, que t'he tallat.
No, digues.
No, has esmentat tres noms importantíssims, però ja et diré una cosa, són ja clàssics nostres. Parles del segle XX, però ja estem al segle XXI.
Sí.
No oblidem que hi ha una generació generació de compositors molt formats, molt, amb una personalitat molt definida, amb un talent enorme. No diré els noms perquè, si no, me n'oblidaria, però n'hi ha uns quants que els anirem descobrint. De fet, ja estan molt presents i hem de seguir, doncs, recolzant-los.
Doncs escolta'm, estic molt content que hagin vingut aquest moment. No sé si voldries comentar alguna cosa. Tens a la Cristina que està escoltant. Si li volies comentar alguna cosa amb ella, o una en general, abans de que doncs, et deixem tranquil·litzat avui, perquè ja ha fet molta feina aquest dematí.
Que per cert, moltes gràcies, Edmund, per les teves paraules. Avui hem tingut el primer assaig amb orquestra i me n'alegro que estiguin còmodes, que estiguem tots còmodes i a gust treballant junts.
No, i el primer assaig sempre és un assaig per, precisament per conèixer-nos, i en la coneixença doncs, també hi ha l'adaptació, hi ha doncs, la correcció dels defectes, que lògicament en qualsevol construcció doncs, han d'anar llimant, però vaja, em sembla que hem posat la base per demà fer un bon treball encara, perquè encara ens queda l'assaig de demà, sí. I disfrutar-lo del concert, eh? O sigui que endavant, Cristina.
Molt bé, ens veiem demà.
Molt bé, Edmund, doncs moltes gràcies demà per la teva disponibilitat i demà ens veurem. Bueno, jo us veuré des de baix.
Molt bé, eh? Molt bé. Doncs seràs molt benvingut.
Molt bé, Edmund, moltes gràcies. Fins demà.
Gràcies.
Fins demà.
Demà.
Adéu.
Bé, el comentari del director, Cristina, no pot ser millor.
Doncs sí. Eh? La veritat és que
la veritat és que, pràcticament no havia preguntat, sinó que ell ho ha deixat anar, vull dir que podia senzillament doncs quedar-se callat i endavant. És a dir, aquesta assaig que heu fet amb aquesta, que és imprescindible, demà el repetireu altra vegada.
Sí.
I aleshores, aquí la gran pena, penso, és que això es queda reduït amb aquesta... amb aquest sol concert.
Amb un sol concert, sí, i tenim la meitat de l'aforament del teatre auditori, que és això, s'han exhaurit les entrades. I la
pena és que no, aquest concert no giri una mica,
ja.
Que és el que, doncs, agafant una mica les paraules de l'Edmund Colomer, d'aquesta necessitat de que l'administració pública doncs, sigui en compte, doncs jo sempre penso, si estàs d'acord, doncs jo penso que sembla mentida que a Catalunya, amb com a mínim 7, 8, 10 llocs on es podia fer un concert d'aquest nivell, doncs no circuli.
En principi, oficialment s'havia de fer també al Teatre de Vilassar de Mar, al Teatre de la Massa, però al final, doncs, per l'entorn i la situació, doncs, no s'ha pogut donar.
Jo penso en Vic, per exemple, tranquil·lament, o penso en Girona, o penso en Lleida, penso en Reus, que volia que tindrien espais, i amb tot aquest condicionament de la pandèmia, doncs podria fer tranquil·lament. I sobretot hi ha aquest aspecte de dir, si des del punt de vista econòmic, doncs això resulta que té més dificultats perquè no és el mateix, doncs aquí hi ha l'acció municipal, l'acció governamental, l'acció pública, que el que fa és donar suport a això de forma que es pugui fer.
Ho deixem així a l'aire, a veure si realment això, penso que sí que s'ha de donar. Fa falta també per notar el recolzament, no?, del que és l'Ajuntament i la política a la part cultural de la clàssica, que ocupa un lloc que no ocupa cap altre, ni millor ni pitjor, però fa falta, no?
Cristina Casalde, moltes gràcies per haver vingut.
A tu, Eduard.
I espero que demà aquest concert sigui el que esperem tots que sigui i que sembla que serà. I fins una propera vegada. Moltes gràcies. Thank you. Estàvem escoltant un fragment del concert de Bizet, del concert, la Sinfonia número 1 de Bizet, que és la que demà també l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Edmund Colomer, tocarà. Però diguem una mica què passa doncs, amb l'agenda del cap de setmana. I avui dijous, com és costum, a les 19, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, el Circa de Música de Proximitat, amb el pop de Llars, el grup Llars, format per Eduard Balaguer i Letícia Martín, veus i guitarra, Marta Bautista, veu i baix, i Xarrac Peñate, percussió i veus. Divendres, a les 20 hores, com dèiem, al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Mont Colomer, amb música de Bizet i Tchaikovsky, i la pianista solista Cristina Casale per aquest concert de Tchaikovsky de piano i orquestra. El dissabte, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, a la plaça de Barcelona, per commemorar el Dia Mundial del Teatre, la taula de teatre del Consell de Cultura presenta 6 píndoles teatrals a càrrec dels grups Aire Teatral, Teatre a l'Ombra, Magma 2011, Grup de Teatre Espiral, Fila Zero i The Shock Teatre. I el diumenge, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Crimen i Telón, de Ron Lalà, un musical especial, un thriller de gènere negre, homenatge al Teatre Universal, servit per 5 actors i músics, i també dins de la celebració del Dia Mundial del Teatre. A Crimen i Telón, la història comença quan es troben al teatre mort. I esperem que no sigui així, amb totes les circumstàncies actuals, que la cosa no sigui d'aquesta manera. I ara us deixo una mica de música. I quina podríem posar si el Dia Mundial del Teatre és Teatro de la Lupe.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiar.